una dona a principis del segle XV proclami el naixement d'un nou regne, d'un regne femení, amb consciència de ser-ho, justifica més que mai l'ús de l'adjectiu pionera. Cristina de Pizan va ser pionera de moltes coses, la primera escriptora professional de la història, la primera gran protofeminista i l'autora, entre d'altres, d'un tractat que és, de fet, bibliografia bàsica dels estudis de gènere, La ciutat de les dames, una ginecotopia, és a dir, una utopia feminista que defensa amb arguments i exemples la igualtat en l'educació i que reivindica avant la lettre la famosa cambra pròpia per a les dones. Avui a Ciutat Maragda parlem d'aquesta Ciutat de les Dames amb la seva editora, l'Antònia Carré Pons, que l'acaba de recuperar a Cal Carrer, amb la traductora i estudiosa feminista Mercè Otero Vidal, que ha revisat el text per a la nova edició, amb Xènia Diaconova i amb l'Olf Beltran, que també ens porta la teologia feminista a Teresa Forcades en l'edició de Fragmenta. Avui, per tant, des del Nou Regne, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
La bella Franceschina, ninina, bufina, la filibustachina, que la vorri amare, ninina, filibustachina. La sua padre alla finestra, ninestra, bufestra, la filibustachestra.
Som i saludem, per tant, l'Antònia Carré Pons. Què tal? Benvinguda.
Hola, molt bé.
Ben tornada, un plaer tenir-te aquí. Mercè Otero Vidal.
Molt de gust.
Com anem? Molt de gust. Xènia Diaconova.
Hola, què tal?
Ben tornada, Olf Beltran.
Hola.
Avui convocats, ja ho sabeu, per conèixer, o per tornar a conèixer, qui no conegui aquest text, aquesta Ciutat de les Dames, novament i feliçment en català, amb un volum preciós. Per tant, gràcies per portar-lo i per portar-lo, a més, amb aquesta imatge de la British Library, amb aquesta miniatura d'ella, no? M'imagino.
Sí, sí, sí.
De la mateixa Cristina de Pizan, o Christine de Pizan, aquí hauríem de començar les variacions sobre un nom d'origen venecià. Per tant, en teoria, en realitat, Cristina de Pizzano, no?
Sí, el que passa, això m'ho vaig estar rumiant força, com li havíem de dir. A l'Enciclopèdia Catalana posen Cristina en francès i de Pizana amb S. Jo no ho entenc perquè ha de ser la S, perquè ve de Pizzano, el seu pare era de Pizzano, que
exacte,
està a tocar de Florència. Llavors, en castellà ho han traduït, li han traduït el nom, li posen Cristina i això, i Pizan, que Pizan també és la forma francesa, és la més divulgada. Vam tenir clar que s'havia de dir Pizan i no Pizzano, perquè això no l'identificaria ningú, i no li han posat el nom en francès. Com que era d'origen italià, també pot anar bé Cristina així. I com que és una clàssica, les clàssiques també es poden tocar. I de moment no s'ha queixat, eh? No. Jo crec que al contrari, que està molt contenta, perquè ha quedat un volum, jo crec que molt bonic.
I tant que ho és. Aprofitem, ja que estem parlant del nom i presentant, per tant, aquestes variacions gràfiques d'una dona que, en realitat, no, de petita, si no m'erro, ja va anar a França, a París, que era capital de tantes coses en aquella època, i, per tant, ja va fer carrera allà. Que sigui francesat, el seu nom té, per tant, tot el sentit del món. Però presentant, per qui no la conegui, aquesta filòsofa, escriptora, protoescriptora, passat a la història, amb una cosa que és molt important i que estem parlant del segle XV, com la primera escriptora professional de la història, no? Cosa que avui en dia costa molt, és una etiqueta que avui en dia costa molt arribar-hi, aspirar-hi és complicat. Per tant, professional, m'imagino que hem d'entendre algú que vivia i tenia la fortuna de poder-se dedicar i guanyar la vida amb l'escriptura.
Sí, efectivament, vull dir, ella es va trobar en unes circumstàncies de quedar-se vídua molt jove i tenir tota la família, vull dir, al seu càrrec. I aleshores, vull dir, aquesta va ser la sortida que va triar. Esclar, vull dir, no podem oblidar, vull dir, que al voltant també hi havia, vull dir, les grans famílies, sobretot les dones de les grans famílies franceses, tant si són els de Borgonya, els Borbons, els Orleans, etc. Mm-hmm. Vull dir que també van fer el seu, vull dir, les seves aportacions en aquest sentit. Però sí, vull dir, ella bueno, i es va dedicar a escriure poesia, es va dedicar a escriure, vull dir, llibres de pensament, a més, amb una finalitat política, fins i tot, en segons quins moments. O sigui que, vull dir, que era una carrera que avui en dia en podríem dir professional.
Clarament, per exacte, perquè incorpora les dues condicions, no? La creativa, diguem-ne, per voluntat pròpia, efectivament comença escrivint poemes i balades, també per encàrrec, no? Crec que el
sí,
duc de Borgonya li encarrega, en fi, que va fent coses que en aquella època, i a més ben pagades, imagino, i per tant amb una dimensió, tu deies, a la política i crítica molt important, després entrarem a la Ciutat de les Dames, que també hi ha tot aquest pes, no? Però algú que pot dedicar-se a totes aquestes esferes en aquella època, hem d'entendre que era una excepció.
Sí, vull dir, i a més, vull dir, l'ambient no era gens favorable tampoc, perquè estem parlant de la Guerra dels 100 anys. O sigui que, vull dir, quan he dit això dels compromisos, vull dir, però, doncs, també té a veure, vull dir, amb com es anava bellugant la societat francesa, l'enfrontament amb Anglaterra, etc, com anava anant, no? Vull dir que això, en el final de la seva vida, és molt significatiu, perquè surt la figura clau de Joana d'Arc, que és molt significativa.
Per mi hi ha una cosa molt, molt rellevant en el cas de la Cristina de Pizan, que és aquesta... O sigui, ella tenia voluntat de professionalitzar-se i va organitzar un taller de còpia de manuscrits. Ara fa poc ha sortit un llibre a França que ho explica, això. I tenir un taller de còpia vol dir que tu tenies una gent allà que et copiaven els manuscrits, que tenies il·lustradores que et feien les il·lustracions, com per exemple la que hi ha a la portada del llibre de Cal Carrer, i que es dedicaven a promocionar i a vendre aquests manuscrits, perquè la gent, els nobles i les biblioteques reials, els tenien. I aquest és un fenomen molt singular, però que... els medievalistes cada vegada coneixem millor, perquè, per exemple, ara sabem que això fa gràcia, perquè és que sabem fins i tot el nom. Ramon Llull tenia un taller de còpia a Mallorca i el copista en cap, diguéssim, es deia Guillem Pagès. I sabem això. I clar, dius, ostres, no? I clar, i ens han, tenim molts manuscrits copiats per aquest senyor. Jo suposo que també sabríem... Jo no l'he llegit, aquest llibre francès que ho explica, això, eh? Però estic segura que hi ha molta documentació sobre això. Llavors, són gent, d'alguna manera, doncs, que és que ella, és el que deia la Mercè, no li queda més remei. Es troba la mare, tres fills, una neboda adolescent, i els ha de mantenir. I llavors, doncs, mira, s'espavila.
I una cosa molt important amb la part tècnica que has dit, no? Que hem de pensar, habitualment en aquest programa parlem de llibres, encara que siguin clàssics i que l'autor no hi sigui, però normalment són llibres que han estat impresos. Som a l'any 1405, és un llibre que era un manuscrit, que per tant, sí. Si un llibre havia tenia èxit en aquella època i havia de circular, efectivament s'havia de copiar.
Exacte.
Copiar, hi havia miniaturistes, no? Sí, hi havia un taller amb molta gent. Ella mateixa podia ser un copista autògrafa, m'imagino que hi ha més d'un text així. Per tant, la circulació, tot plegat, era amb un concepte que, en el fons, lliga molt amb Cal Carrer, un concepte artesanal de l'edició.
Sí, sí, sí. Sí, sí, no, però a més és que ho tenien el cas de Ramon Llull, o sigui, ell tenia una política de distribució de les seves obres, i ho tenia claríssim a quines biblioteques havien d'anar perquè es distribuïssin per tota l'Europa occidental. Jo m'imagino que aquesta senyora devia pensar més o menys el mateix. I clar, això et demostra que valoren l'escriptura, que valoren la transmissió del coneixement, que valoren la còpia, no? I que valoren l'objecte, el contingut i el continent.
Sí, vull dir, la qüestió és aquesta, que vull dir que es tracta d'una autora que està, fent el pas de l'edat mitjana al Renaixement, no? Vull dir, després d'ella les coses ja canviaran molt, no? Perquè estarem al segle XV, XVI, vull dir, ja està, no? I aleshores, en aquest sentit, també és molt important això. O sigui, que fa com... serveix per entendre el passat i el possible futur, no? Vull dir, i en el fet de publicar i en el mateix objecte del llibre, això també hi és present, perquè té moltes, o sigui, ella pensa molt en què això ha de córrer, no? Vull dir, hi ha una dedicatòria, que és que a mi m'agrada sempre començar per la dedicatòria, que és el final de la segona part, que diu, venerades, excel·lents i honorables princeses de França i de tots els països. Això ja qui paga mana, vale. Però a continuació diu, i vosaltres, dames, donzelles, dones de totes condicions que heu estimat, estimeu i estimareu la virtut i la prudència. Vosaltres que esteu mortes, vosaltres que viviu encara i vosaltres que vindreu en el futur. Alegreu-vos totes i sigueu felices per la nostra nova ciutat, que gràcies a Déu, tal, tal, tal. O sigui que ella sabia, volia, sabia, tenia consciència de que això havia de perdurar. O sigui, aquesta dedicatòria és una dedicatòria total. I a mi m'impressiona molt.
És impressiona, entre altres coses, perquè dona molt, jo crec, la clau i el to de tot el llibre, de tota la seva obra i tota la seva visió, que és d'una radicalitat moderna i d'una modernitat radical, no? En el sentit que, efectivament, algú tingués en aquella època vocació de posteritat, no? I de dir, això és un llegat, que és important que les dones tinguin, que acceptin, que assumeixin com a propi, perquè jo aquí deixo per escrit, però vaja, els segles que havien de venir...
Nosaltres, vull dir, el feminisme actual, vull dir, reclama sempre una genealogia, que no som ni les primeres ni les úniques, i que hem de tenir molta consciència, vull dir, totes les dones que abans ens han precedit i que han permès que ara estiguem aquí, no? Llavors, aquesta sensació és molt important. Quan es parla avui en dia d'apoderament, doncs aquest llibre és un llibre d'apoderament. O sigui, que la faixa digui el primer no és no de la història, vull dir, perquè és l'enfrontament a la misogínia, vull dir, hi ha tota una societat amb una tradició que, sobretot en l'edat mitjana, era allò de que les dones érem un desastre, no? Llavors, esclar, és el primer no és no, o sigui, això no va per aquí.
Sí, sí, i de fet, de manera gairebé programàtica, el llibre La ciutat de les dames s'obre, si no ho teniu present, o si no ho recordeu, s'obre amb aquesta imatge, no?, d'ella mateixa triant per distreure's un llibre de la biblioteca, i per tant, tot plegat neix gairebé com una resposta a la cultura misògina encarnada amb aquest llibre de Lamentacions, sí, no?, sí, que l'endemà recupera.
És que aquesta escena inicial és una escena, jo la veig molt de pel·lícula, vull dir, a més aquesta sensació d'una dona jove, vull dir, que està allí intentant aprendre i estudiar i tot plegat, però que en un moment determinat, aquesta quotidianitat, que la cridi la seva mare perquè ha d'anar a sopar, ja ha de deixar el llibre allí i diu, ja continuaré demà. Vull dir, això sí que no és que sigui actual, és que és, a mi em passa cada nit, saps? Vull dir, allò que va, anem així, no? És francament, és un text que no ens el podem saltar, és important, és importantíssim. I val la pena, vull dir, que una traducció que havíem fet en l'any 90, en plan així com més militant, vull dir, perquè va sortir de les idees també de les editorials feministes que hi havia en aquell moment, que era La Sal, l'editorial de les dones, o els llibres de l'Eixample, però que ara, vull dir, l'Antònia, vull dir, hagi dit, no, aquest és el que toca, i a més, fent-li una repassada general, perquè això, vull dir, la Xènia ho sap molt bé, que les traduccions del 90 al 21 canvien, perquè la llengua ha canviat, i aleshores, vull dir, la voluntat de dir, faig una traducció, jo en aquell moment, jo sóc de llatí, i és que venia d'una tradició clàssica, de dir, faig una traducció al peu de la lletra, i avui en dia dius, vale, al peu de la lletra fins on sigui possible, vull dir, perquè ara ja hem de donar-li aquest toc, i aleshores això ha sigut gràcies a l'Antònia, que l'Antònia ha fet aquesta lectura dient, això ho hem de posar més en marxa actualment, no?
Si em permeteu afegir, Antònia, sí, una escriptora que té a veure amb més d'una cosa amb tot el que estem comentant, que és Virginia Woolf, tinc entre les mans, entre els actes, sí, que acaba de sortir a Cal Carrer, amb una traducció de la Marta Pera Cucurell, on ja sabeu que els paratextos de Cal Carrer són una delícia, tots ells, i trobes alguna perla. Inicialment, obres el llibre i t'explica que una primera versió d'aquesta traducció de Marta Pera va ser publicada l'any 89 a la Molo, no? I la traductora va treballar amb màquina d'escriure, típex i sense internet. Ara, una altra Marta Pera Cucurell ha revisat a fons el text, o més ben dit, l'ha retraduït amb l'ajut de l'experiència d'un ordinador i de Google, que resol molts dubtes existencials. I segurament la Mercè, que va traduir l'any 90 aquesta Cristina de Pisa...
En mateixes condicions, sí, amb màquina, sí, d'escriure i típex. Sí. O sigui que... Bueno, i aleshores, esclar, vull dir, la Marta i tal, vull dir, la gent que ha continuat professionalitzant-se com a traductora és una cosa. I jo, vull dir, jo les traduccions les faig molt, molt triades d'aquesta manera, no? Vull dir, dius, ostres, aquest text que no s'ha fet mai, vull dir, el feminisme, les dones el necessitem, doncs el traduïm.
Molt bé.
Però vull dir, però aleshores, és clar, la revisió de l'Antònia és estupenda.
Com l'heu afrontat?
Jo, la veritat és que a Cal Carrer estem molt contents que aquest sigui precisament el primer llibre medieval, perquè nosaltres a l'editorial volem publicar autors clàssics, contemporanis i medievals. I de la mateixa manera, doncs, que el llibre fundacional de l'editorial és els dos relats de en homenatge a la Virginia Woolf, doncs a mi em va semblar que el primer llibre medieval que havíem de treure era aquest, perquè jo trobava inconcebible que no poguessis llegir en català un text protofeminista com aquest, tan important i tan rellevant. I això, doncs bé, gràcies a la generositat de la Mercè Otero, que ens ha deixat remenar la traducció, no? Però és que jo crec que, aviam, qualsevol cultura amb una mica de cara i ulls ha de tenir aquest llibre a l'abast, i això feia molts anys que si volies llegir La ciutat de les dames havies d'anar a la versió castellana. I la veritat és que nosaltres tenim un model de llengua que és una llengua propera i una llengua viva i gens encarcarada. De cap manera vull dir trivialitzar la llengua i rebaixar-la, eh? I llavors, clar, aquesta traducció, te n'adones per això que ha dit abans la Mercè, que ens movem, abans ens movíem amb altres paràmetres, com que és un text antic, doncs estava plena de fou i feu, clar, i digué, i clar, això si llegeixes un molt bé, però clar, quan te'n trobes cinc amb dues ratlles, clar, jo li vaig dir, Mercè,
som fans del perifràstic aquí.
Exacte. Per tant, perifràstic a dojo, no? I clar, i són petits detalls, perquè si la traducció no està bé d'entrada, doncs la tornem a fer de nou. No és el cas, no és el cas, perquè la traducció, l'original ja és bona, però s'havia de repassar. I la veritat és que jo estic molt contenta de com ens ha quedat, perquè ens ho hem treballat molt amb la Mercè, i puc llegir un fragment?
Oh, i tant, si us plau.
Perquè és que, no, l'altre dia quan, clar, jo el llibre aquest, quan ets editora, el llegeixes moltes vegades, però en forma de llibre, no? Encara, vull dir, amb el llibre físic, doncs no l'havia llegit, no? I l'altre dia vaig agafar i vaig llegir un trosset i, ostres, em vaig quedar perplexa, perquè vaig pensar, doncs sona bé, eh? Vull dir, és del segle XV, però sembla que estigui escrit fa poc, no? Que, bé, és un text proper, i això és el que volem aconseguir a Cal Carrer. Hi ha un fragment que és molt bonic, perquè la Cristina de Pizan era filla d'un metge. El seu pare va ser metge de Carles V, i per això se'n va anar a viure a la cort de França. Per tant, a veure, no era ningú, vull dir, vivia a la cort. I el seu pare, doncs clar, era un home cultivat. I quan ella era, em sembla que tenien tres germans, no? Em sembla que eren tres germans, o bé, en qualsevol cas, ella era l'única noia, els altres eren nois. I quan va arribar l'hora d'educar-la, això és molt divertit, perquè el pare va dir, no, la nena que tingui educació com els nens, que aprengui llatí i que llegeixi els clàssics. I la mare va dir, no, la nena a cosir. I això ho sabem perquè ho explica ella. I ara llegiré el trosset aquest. Diu, el teu pare, gran astrònom i filòsof, no pensava pas que les ciències poguessin corrompre les dones. Al contrari, l'alegrava, ho saps prou bé, de veure la teva predisposició per les lletres. Són els perjudicis femenins de la teva mare els que t'han privat a la teva joventut d'aprofundir i d'ampliar els teus coneixements, perquè ella volia confinar-te als treballs de l'agulla, que són l'ocupació habitual de les dones. Però com diu el proverbi ja citat, qui ho té del néixer no ho deixa. Tota l'oposició que la teva mare va fer a la teva inclinació a l'estudi no va poder impedir que les teves disposicions naturals en recollissin algunes gotetes. A mi el que m'agrada més de tot això és aquest qui ho té del néixer no ho deixa, perquè evidentment la Cristina de Pizan no diu això. La Cristina de Pizan diu una frase feta francesa, però clar, abans ho traduïes literalment. I traduït el literalment era, deia, si foragiteu el natural, torna de rebot. Això és una traducció, clar, que això No s'entén res, no? Vull dir, sí que s'entén...
Home, foragitar és bo, eh?
Sí, sí, però vull dir que o sigui, això ho sabem fer perquè és que ara es fa així. O sigui, sí, sí. Tu veus que el Dostoievski et pot dir una frase catalana, no? Vull dir, i això és el que hem procurat fer amb aquesta traducció, no? Vull dir, actualitzar-la a nivell de lèxic i a nivell també, doncs, de sintaxi. Però, insisteixo, la feina de base, igual que la de la Marta Pera de l'any 98, és boníssima. És boníssima, perquè aquí la Mercè, per més que digui que ve del llatí i tot això, sap molt francès i va fer una traducció impecable. Ara, amb uns paràmetres que no eren els d'ara, lògicament. Mon
Boc a mi que van adaptar tenen un disc amb tot de balades i poemes de Cristina de Pizan meravellós, i que també ens transporta a aquella època. Ara també citaves, Antònia, la idea, una idea troncal, la reivindicació d'aquesta obra i de tota la seva visió sobre el món, que és la idea de l'educació. Ella efectivament va ser, per fortuna, educada com un nen, no? I ella, no gaire lluny de la pàgina que llegies, també hi ha un fragment on es refuta els que afirmen que no és bo que les dones estudiïn,
sí,
no?
Sí.
I ella també ho explica, diu, per això em sorprenc molt de l'opinió donada per alguns homes que afirmen que no voldrien que les seves esposes, filles o parentes estudiessin per por que els seus costums en resultin corromputs, no? Una cosa que, òbviament, ens sembla molt absurda, però que en aquell moment era revolucionari, dir, no, l'educació és fonamental, la igualtat en aquest sentit, no?
És que, a més, ella ho planteja, no es fa servir la paraula coeducació, però ho planteja en termes de coeducació. Hi ha un altre fragment que diu que les nenes aprendrien els mateixos que els nens, el mateix que els nens, si en tinguessin l'oportunitat. Clar,
imagina't.
Aquest és el mateix concepte que defensa la Virginia Woolf a Tres Guinees. Vull dir, clar, és d'una modernitat aclaparadora, encara que ho hagi escrit això, doncs, el 1404 o una cosa així, no?
Bueno, per això el títol de protofeminista li ve, o sigui, li toca, veritablement, no? És que té coses d'aquestes, vull dir, tan modernes, i després, en canvi, per exemple, pot xocar fins i tot una mica la idea aquesta de que les figures que surtin siguin unes figures al·legòriques, o sigui... Tens, vull dir, aquest contrast, vull dir, també... No, però...
Però era un procediment habitual
sí, vull dir, però que això també és un plus, vull dir, perquè t'obliga allò de veure la realitat, allò, els peus a terra i la possibilitat... Home, això s'ha dit sempre que és una ginecotopia, o sigui, és una utopia feminista. O sigui...
És meravellós aquest concepte, que la literatura ha tingut diferents encarnacions.
En aquest sentit, no? I aleshores això té molta gràcia, la idea aquesta, però clar, aleshores ha de fer servir aquest element que és molt més... eteri, no? Que és el de l'al·legoria.
L'al·legoria, expliquem-ho per qui no conegui la ciutat de les dames, no, molt breument, efectivament és una ciutat construïda amb l'ajuda de, no, d'aquestes tres
dames que són la raó, la rectitud i la justícia.
Això forma part de l'imaginari medieval, perquè clar, ella, clar, aviam, si s'ha d'inventar tot això, doncs ella, quan el tros que deia la Mercè abans al començament, abans d'anar a sopar, que la mare la crida i tot això, llavors hi ha un moment que amb el llibre es mitja dorm i se li apareixen aquestes tres dames. Però el que té, per mi, el gran mèrit, a part de tot, de tota aquesta, diguéssim, d'aquesta defensa que fa a ultrança de les dones, que defensa la intel·ligència, en fi, totes les qualitats que tenen i desmunta tots els arguments misògins, clar, ella és que ho fa molt bé, perquè, a més, és una senyora que és del segle XV, no oblidem això, no? Llavors, què fa? O sigui, els personatges aquests, la dama raó, la dama justícia i la dama rectitud, li plantegen exemples trets d'obres d'homes. I la manera de desenvolupar els arguments és d'una lògica brutal, com és el que feien a l'edat mitjana, no? O sigui, primer enumeren els arguments i després els van desenvolupant amb un ordre molt estricte, que és la manera que es feia. Però ella té la gran virtut d'afegir-hi l'experiència. O sigui, moltes vegades a ella li diuen sí, perquè he llegit allà que... I llavors ella diu, no, però jo conec...
Sí.
I això, per mi, aquest és el gran valor del llibre aquest, que no només es fia de les veus de l'autoritat literària, que són Boccaccio, que són Petrarca, que són, en fi, no? Ovidi, i els critica.
Antic, sí.
I els critica.
Sí, el refuta.
Sí, els hi clava castanya.
Sí, el mateix però... Aristòtil, s'atreveix amb Aristòtil.
Sí, home, esclar, sí, amb tots. És que és sobretot això dels exemples de dones que jo conec. Per exemple, ara em ve al cap, hi ha un fragment que diu que ella coneix moltes dones viudes que tiren endavant els negocis dels seus marits i que tenen molta més intel·ligència que els negocis van millor ara que el marit no hi és, no? Això és una cosa que amb els estudis feministes aplicats a l'edat mitjana cada vegada sabem millor. O sigui, sabem que hi havia moltes dones que sempre deien que no tenien estudis, que eren analfabetes, que no era veritat això. No ho eren tant com deien, i sabem que moltes dones viudes es van haver d'espavilar i van tirar endavant els negocis del marit, no? I parla en un moment d'una pintora que li fa les il·lustracions en els seus manuscrits, que es diu Anastàsia, i que diu que és de les millors de París. O sigui, això, aquest element enriqueix i li dona tota una altra dimensió al discurs. I clar, com deia la Mercè, ja som cap a les portes del Renaixement i clar, fa servir un altre argument, que és el de l'experiència, que és moderníssim, això.
Clar. I en paral·lel, a més a més, amb el compendi que fa de dones, de la història, de la mitologia, que han contribuït també decisivament a la societat. Aquí hi ha tothom, hi ha Dido, Safo, Semiramis, Minerva, Xantipa, la dona de Sòcrates... En fi, hi ha sovint dones, no?, camuflades per el paral·lel masculí, i en canvi científiques, sàvies, en fi, santes, fins i tot una tercera part.
El que fa és una cosa molt interessant, que és, vull dir, convertir les deeses en realitat, vull dir, en dones...
Humanitzar-les.
Exactament, històriques, sí, com si diguéssim, no? I que aleshores que per la seva, justament per les seves qualitats i per les seves aportacions, tenen aquest aire transcendent, però vull dir que... I això també és una jugada forta, no?
Abans dèieu que s'atreveix fins i tot a discutir amb Aristòtil, no? I jo ara m'ha vingut al cap una anècdota que explica Bertrand Russell a la seva Història de la Filosofia, que diu Aristòtil en un text, ara no recordo quin, diu que les dones tenen més dents a la boca que els homes. I diu Bertrand Russell, és que clar, si Aristòtil hagués deixat a la seva dona obrir la boca de tant en tant, hauria vist que això no és veritat. Ho trobo boníssim.
No? Sí.
Sí, és que sí.
Hi ha
un altre, ara l'estava buscant, hi ha un fragment en el que s'oposa a la violència sexual, que per això li han posat aquesta faixa que comentava abans la Mercè, que diu que és el primer no és no de la història, aviam si ho trobo, sí, diu per això estic desolada i indignada de sentir els homes que repeteixen que les dones volen ser violades i que no els desplau gens de ser forçades, encara que se'n defensin a crits, perquè no puc creure que obtinguin plaer amb una tal abominació. I llavors la dama Rectitud li contesta: no creguis, estimada Cristina meva, que les dames virtuoses i honestes obtinguin el més mínim plaer en ser violades. Ans al contrari, cap dolor no els podria ser més insuportable. Nombroses d'entre elles ho han demostrat, com per exemple Lucrècia. I llavors t'explica l'exemple de Lucrècia, que és el paradigma de la virtus romana, no? Vull dir que aquest llibre s'aprenen moltes coses, perquè et fa... és una lliçó de literatura clàssica, de deesses, no? De santes, que és una font d'informació que és com una novel·leta, vas fent aquí.
Exacte, no? I a més, però fins i tot d'argumentari judicial, perquè això que deies, que s'esparverava dels homes que creuen que, no, sí, que tenen... Clar, fa 600 anys,
sí,
i encara ara sentim a vegades arguments abominables de, en fi, d'homes en aquesta línia, no? I que ho digués amb aquesta contundència, més a més, argumentari.
Sí, sí. És que de veritat, vull dir, és que és apassionant. És que no té una pàgina de desperdici, aquest llibre.
De fins i tot al final, que l'última part és la que està dedicada més a les santes i a les màrtirs, mm-hmm. per poder entronitzar, com si diguéssim, a la ciutat la Mare de Déu, no? Però aleshores la lectura, per exemple, de totes les tortures de les màrtirs, vull dir, té una cosa que fa veure-les modernament com a tortures sexuals, entens? Vull dir, com a violència sexual, que et fa veure allò que no és el martiri per Déu o pel que sigui. Vull dir, és molt... Aquest punt, també, jo també, o sigui, li vaig trobar i en els 90, vull dir, quan allò feia la propaganda del llibre, aquest element de dir, escolteu, i fixeu-vos com aquí la violència també està tractada d'una manera diferent. Vull dir, no és allò... És interessant. Bueno, i de figures d'això per aprendre, bueno, vull dir, perquè, clar... Primer de tot, que ella fa una selecció del llibre de Boccaccio de les dones il·lustres. Ja se la selecciona i, com diu l'Antònia, vull dir, s'ho fa venir bé, no? Vull dir que ja està. I després, vull dir, la idea de la ciutat, vull dir, no, això és perquè per donar una idea també de tot el que ella podia saber, no? Però, esclar, hi ha la ciutat de Déu de Sant Agustí, o sigui, la idea aquesta d'una ciutat per les dones, vull dir, també és allò, crac, donar-li la volta totalment a la ciutat de Déu. És que, doncs això, francament, vull dir, és que sí. Allò, cada vegada que te la mires i que te la llegeixes hi trobes més coses. Vull dir, es pot fer allò monogràfic darrere monogràfic.
Sí, efectivament.
És que té, jo trobo que té un mèrit brutal. Té un mèrit brutal per ser capaç de... És que, a més, ho fa amb una finesa de desmuntar tots els arguments dels altres, perquè ella pregunta, no? I diu, és que jo he llegit que diuen que les dones són mentideres i que no sé què, no? I llavors la dama que sigui, la rectitud, li diu, sí, diuen això, però fixa't que, i llavors li va desmuntant, però fil per randa, clar, vull dir, això és tenir les idees claríssimes, una capacitat dialèctica brutal, i és que no et decep en cap pàgina. Perquè... Jo de veritat és que estic enamorada, mira.
No, perquè, per exemple, fa servir les tres parts de la raó, la rectitud i la justícia, vull dir, amb efectes de l'argumentació, és clar, la raó és per posar els fonaments de la ciutat. Llavors, és clar, aquí s'argumenta d'una determinada manera. En la rectitud és per fer les cases i els edificis. Llavors, encara li dona un altre tomb. I, esclar, al final ja és per posar-hi les dones dins, no? O sigui que amb això també té una seqüència, vull dir, molt treballada, vull dir, allò que penses, ostres, vull dir, no és una cosa que dius, va, vinga, em poso a escriure i a veure què surt.
No, tota l'estructura, l'estructura trinària també, que és la que fa servir Dante a la comèdia, i acaba també al Paradiso, també entronitzant determinades, és perquè clar, aquí hi ha les santes, és... i tot té, que efectivament formava part d'un imaginari
clar.
No, propi de l'època, però per configurar una cosa diferent, que és aquesta ginecotopia, un espai on, en fi, no idealitzat, però sí un espai lliure de convivència per les dones sense actituds misògines, que és l'aquella criticada.
No, i és una utopia que en canvi, vull dir, se'n va també de lo que és lo que la gent entén, per exemple, el món de les Amazones, o per exemple de la Gilman Perkins, el Herland, vull dir que són que són llocs aïllats, però vull dir que tenen una altra manera de plantejar-se i de formalització, i aquesta és molt més amable, les altres són més dures, com si diguéssim, i aquí en aquest sentit, vull dir, és una cosa elegant, vull dir, és allò, fa servir tot, vull dir, allò, amb gràcia. Per això, el de les dames, i que és les dames de noblesa d'esprit, vull dir, perquè no és un problema de classe. Que això ens va portar també molta discussió si posàvem la ciutat títol, de les dones.
Sí, en alguna llengua està, crec que en italià és així.
Bueno, però no,
són dames,
és aquest element afegit de bueno, és que és Bueno, jo també estic amb l'Antònia, vull dir que és que, bueno, per això ho hem fet, perquè ens agrada, vull dir, no és que ens agradi, és que creiem que és necessari.
Exacte, exacte, sí, sí, aquesta és la paraula. És necessari que es pugui llegir en català un llibre fundacional com aquest, no? Així és com quan vam, o sigui, quan vam parlar amb la Mercè, sí que vam discutir, perquè vam parlar-ho, això del nom, com li posàvem i tot això, però el títol, no, ja ho vam veure claríssim, que havia de continuar sent la ciutat de les dames, perquè és el que diu en francès i perquè és aquest concepte, no?, de noblesa social i d'esperit.
Esperit. És això.
Amor, si es pute ma complaint, or discast de quet complaint, de tue patiges vide strente, portas cande sette complaint, non er voir ca ma juistein, juina rassen tu ne tient. Trop grand, ne grand, ma gion vient, panza bien, o paso dommage. Vei un non d'un seul misu vient, pelle si
Seguim, som avui a Ciutat Maragda compartint la ciutat de les dames, aquesta, vaja, com ara deia l'Antònia Carrer-Pons, l'editora de Cal Carrer, obra fundacional del feminisme, perquè dir-ne protofeminisme, sí, efectivament va ser de les primeres, i que ha de formar part, per justícia, de la bibliografia feminista, més en els temps que corren, perquè efectivament és una modernitat, insistim, present a cada pàgina i a cada reivindicació. La lluança que fa, abans ho dèiem, dels pares, en el sentit aquest d'impulsar, si us plau, pares al món, impulseu l'educació de les vostres filles, en les ciències, en l'art, no? que això els portarà, diguem, al segon estadi, que és el que aspirem i el que ens pertoca.
Això té una tradició de les filles dels humanistes. Vull dir, ja es pot fer també tota una seqüència de dones. Però és que, clar, aleshores aquí també es va produir una situació de que havien estat educades d'una determinada manera i després, vull dir, la societat les va obligar a ser d'una altra. Vull dir, ja, sobretot, vull dir, una sèrie, ara no recordo els noms, però hi ha tota una sèrie de dones, sobretot italianes, les que m'he mirat més jo, i és això, van rebre una educació exquisita i tal, i aleshores la podem recuperar a base, per exemple, d'obres menors, bueno, obres menors com els epistolaris o coses d'aquest tipus, no? Perquè, és clar, no van poder tenir públicament, vull dir, no van poder tenir l'espai públic per poder desenvolupar, justament, com un home, no? Llavors, això també és important, vull dir, i en aquest cas, vull dir, és un esforç, vull dir, o sigui, la Cristina de Pizan ho intenta i pràcticament ho aconsegueix, en el seu cas ho aconsegueix, i moltes altres no ho van aconseguir, havent tingut aquest tipus d'interès per part dels seus pares de tenir l'educació, no?
Sí, sí.
I això també és un element important, que la Joan Scott, vull dir, ho analitza molt bé, això, quan diu que les dones no han tingut renaixement. Vull dir, clar, perquè vull dir, no és que haguéssim estat i després no hem estat i després hem tornat a estar. I aleshores parla molt d'això, de les dones, dels homes il·lustrats, de les dones de les filles dels humanistes. I això, la Virginia Woolf també forma part,
sí, sí,
vull
dir, sí.
També se segueix també aquesta mateixa línia, per sota es va seguint aquesta línia.
Sí, sí, bueno, i a més també la Mary Wollstonecraft amb el text de la vindicació dels drets de les dones també parla del dret a l'educació, no? I el dret a l'educació que vol dir que també que et puguis guanyar la vida, no? Perquè clar, si t'eduquen molt bé però et condemnen a que t'has de casar per sobreviure, doncs tampoc no hem avançat gaire, no?
Sí, sí, no hi ha cambra pròpia.
Si sí,
no, si després no pots exercir-la ni ocupar-la.
Exacte, no pots tenir la cambra, sí.
Ni buscar-la. L'Olf Beltran ha buscat també un text de reivindicacions diferents, però vaja, que avui volíem compartir de l'editorial Fragment, oi?
Sí, és aquest llibret petit, abans el comentàvem també una mica amb la Mercè, és la teologia feminista en la història. I no sé si dona tot el que promet en el títol, però dona moltes coses. És una repassada del combat, si podem dir-ho així, o de la lluita o de la rèplica que es fa des de sectors bàsicament femenins, però no només femenins, d'aquelles idees que predominen en diverses èpoques dins de la teologia i que estableixen una relació d'inferioritat de la dona en relació amb el baró. per raons diverses que van canviant al llarg de les èpoques. El que explica la Teresa Forcades és, per exemple, que en les societats premodernes a les dones se les considerava inferiors en dignitat, en el discurs prevalent, naturalment. I hi ha, davant d'això, una rèplica des d'una certa teologia feminista per indicar que aquesta inferioritat no és cosa de Déu, que és cosa dels humans. En l'època de la modernitat, segles XV-XVIII, les dones no serien iguals en intel·ligència. Aquí la intel·ligència és el gran valor que dona humanitat. Naturalment, la rèplica és que no és cosa de Déu que se'ls prohibeixi l'accés a l'ensenyament superior, que és una cosa que hem vist aquí a la taula a propòsit de la Cristina de Pizan. Cristina de Pizan, en el llibre de la Teresa Forcades, a la qual li dedica un capítol. Després, en la consolidació de la modernitat, segles XIX i XX, a les dones no se les considera iguals en llibertat i en capacitat d'intervenir en la cosa pública. Davant d'això, també trobem discursos bàsicament d'autores, però també en algun cas d'autor, que repliquen no és pas Déu qui els prohibeix d'exercir la política o les professions remunerades o el sacerdoci. Si fins aquí hem vist que a les dones se'ls atribueix una inferioritat en relació amb aquestes categories de dignitat, d'intel·ligència, de llibertat o autonomia, a la postmodernitat, més aviat el que se'ls atribuiria seria un escreix que els acaba resultant perjudicial. Seria que les dones tenen més capacitat d'estimar que no pas els barons, i com a conseqüència d'això, a les dones se les confina o tenen més paper en les feines de la llar i en les tasques de cura. Ja dic que és un llibre que bàsicament se centra en autores, i també en algun autor, però bàsicament en autores dels segles de la modernitat, però que projecta una mirada més llarga i també molt interessant, i amb una conclusió que és que les desigualtats entre dona i baró, ho dic tal com ho diu ella prefereix, la Teresa Forcades, utilitzar baró que no pas home, aquestes desigualtats són recurrents en totes les religions majoritàries. I fins i tot si ens remuntem en aquells primers textos religiosos legals, tipus el Codi de Hammurabi o la llei hindú de Manu, també hi ha una desigualtat entre dona i baró a favor del baró i en contra de la dona. Però és que si sortim de les religions patriarcals, segons la Teresa Forcades, i n'aporta proves, per exemple, també en el budisme hi ha aquesta desigualtat, i cita algun text budista que diu, llegeixo, les dones poden destruir els preceptes més purs, no els interessa l'honor ni la superació de si, impedeixen que els barons neixin de nou al cel. Les dones són la causa de l'infern. Davant d'això, hi hauria, explica la Teresa Forcades, la primera manifestació feminista de la història, que va encapçalar una tieta de Buda, aquella que l'havia pujat perquè va morir la mare, diguéssim, en el part, o quan ell era molt petit, no ho sé, i davant d'aquesta pressió, d'aquesta primera manifestació de dones que demanaven poder dedicar la vida a la seva fe i entrar, per tant, dins d'un monestir, Buda finalment hi va accedir a establir un llinatge monàstic femení, però supeditat, finalment, al masculí per 8 normes. Hi ha una cosa que a mi m'ha interessat molt i que potser m'hauria agradat que estigués més desenvolupat, no?, per la Teresa Forcades. Ella diu que potser per fi, al segle XXI, podem respondre a per què s'ha produït aquest fenomen de misogínia comuna malgrat totes les diferències geogràfiques, culturals i religioses. I, home, és trobo molt, molt interessant, no? El que passa és que segurament no ho desenvolupa prou, però igualment és molt interessant, i si em permeteu ho llegeixo. Diu el següent, és a dir, per què hi ha aquesta tradició misògina, no només, però preferentment, perquè és l'objecte d'estudi d'aquest llibre, en les diverses religions, no? Diu la Teresa Forcades. La projecció preferencial de la pròpia inseguretat o el propi terror sobre les dones és un fenomen històric recurrent que no experimenten només els barons. Tant els barons com les dones tendim a projectar en figures femenines, símbol de la mare, les frustracions que afecten la nostra identitat més fonda. Esperem de les dones mare que ens resolguin els problemes i que ens facin sentir segurs i protegits, i alhora temem d'elles que s'aprofitin de la nostra necessitat i ens vulguin dominar. és una hipòtesi, però que ve replada, per exemple, pel que explica sobre la caça de bruixes, que suposo que molts associem per desconeixement a l'època medieval i fem malament. És molt més modern. És a dir, en el moment en què es produeix un canvi de paradigma que desmunta totes les antigues seguretats, hi ha una reacció de terror que, d'acord amb aquesta hipòtesi, es focalitzaria en les dones. En les dones que, com a mares, no han sabut protegir no només a barons, diu ella, sinó tant a barons com a dones. Bé, la veritat és que, ja dic, això diguéssim que ho resol amb un paràgraf, però la Mercè també vol intervenir.
Oh, i tant.
Bueno, no, vull dir, perquè, a veure, és allò que sempre tens aquella sensació de que culpabilitzar les víctimes, vull dir, és allò que tu has de rumiar dues vegades, no? És que la culpa la tenen les mares, vull dir, jo això em lliuraria molt de tirar endavant un argument d'aquest tipus, però vaja, vull dir, cadascú té les seves línies.
No crec que digui que la culpa la tenen les mares.
No, però bueno, però sona,
diu que, saps diu que... Home, no, sona si la fem sonar. Crec que el que diu està dient és que el mecanisme psicològic per part de barons, sobretot, però també de dones, és aquest de culpabilitzar. No pas que tinguin la culpa, jo crec que és prou diferent, no?
Vull dir, a veure, cadascú té els seus camins, no? Vull dir, i la teologia té els seus. O sigui, en aquest sentit, deixem-ho aquí, no? Vull dir, no ens posarem a discutir ara. Hi ha un element del que has dit que jo trobo interessant, que és que dius, bueno, les dones, la dignitat, la intel·ligència, vull dir, ara lo d'estimar, la cura, i la llibertat. Llavors, a mi el que sempre m'ha cridat l'atenció, i això ho vaig plantejar en un congrés internacional de filòsofes, és que en aquestes tres figures al·legòriques no hi és la llibertat. Vull dir, aleshores, és clar per nosaltres, per les feministes actuals, vull dir, allò, la llibertat, el dret al propi cos, vull dir, això és molt essencial, no? I aleshores aquí sí que seria una mica el deute, allò sí, de dius, sí. Històricament es paga un preu, no? Perquè, és clar, la raó, estupendo, la intel·ligència, vull dir, vale, ja ens hi som, no? La rectitud, la justícia, o sigui, la dignitat, vale, ja ens hi som. Però, clar, vull dir, lo de la llibertat, vull dir, és una cosa d'aquelles de dir... I jo li vaig donar la volta i vaig pensar que, i vaig explicar-ho així, que la llibertat, en el cas de la Cristina de Pizan, o sigui, no calia fer-li una figura, no calia posar-la com a figura al·legòrica, perquè la llibertat era la seva llibertat d'escriure, era la seva pròpia actuació, era una actuació lliure. Llavors, vull dir, va ser la manera de salvar també sí. aquest batxe.
Ella era la quarta dama, no?
Exactament. És ella mateixa escrivint és la llibertat, no? Perquè si no, vull dir, dius, home, tan francesa, allò de la liberté, la égalité, la fraternité, vull dir, doncs sí. Em falta la liberté, justament.
Sí, però clar, el lema aquest és de la... És una mica més... És de la Revolució Francesa,
home, ja,
més tard, no? Però jo crec que d'alguna manera la llibertat ja va inclosa dins de la justícia. Perquè és veritat això que... o sigui, l'argument aquest que has dit tu és enginyós i clar, ella té la llibertat d'escriure el que ja fa prou, no? Però jo la salvaria, pobreta, mira, si no la va posar... Jo li perdono, perquè ja va fer prou d'escriure d'escriure tot això.
Segur. L'única cosa que és que quan has d'anar a explicar-te, vull dir, jo, i segons en quins contextos, dius, home... Un context de filòsofes internacionals has de dir alguna coseta que sigui diferent, no?
Sí, sí.
Ara que parlàvem una mica d'al·legories, no?, i de teologia també d'una manera tangencial, jo us volia llegir també un text de la Marta Pera, precisament, que el seu nom ha sonat aquí en qualitat de traductora i col·laboradora de Cal Carrer, però a més la Marta Pera és poeta, té un llibre publicat a Pagès que es diu La quinta essència de la pols, que és un llibre magnífic, i que el títol del llibre és una al·lusió a Hamlet, bueno, a una frase que diu Hamlet, que diu que l'home és la quinta essència de la pols. Bé, doncs, dins d'aquest llibre hi ha un text que és un poema en prosa o potser és un microconte. Bueno, això ja seria un debat a part, no?, com l'hauríem de qualificar aquest text, però jo crec que si ens creiem, no?, això que deia Jussal, que la poesia és allò que l'autor diu que és poesia, doncs en aquest cas l'autor ens diu que això és un llibre de poemes, i dins d'aquest llibre de poemes hi ha un poema en prosa que és, que el podem llegir com una mena d'alegoria, no? I ara que també ha sortit en un moment La ciutat de Déu de Sant Agustí, doncs aquí també tenim una visió, una certa visió de Déu, no?, lleugerament distòpica. Bé, no m'enrotllo més i us llegeixo el text perquè sembla que el vulgui amagar, i no, és tot el contrari, no? A més, el títol del text és magnífic perquè és una sola síl·laba, ou. I res no fa sospitar amb aquest títol de què anirà el poema. I diu: he somiat que Déu plantava un ou a terra i li deia: sigues com jo. A l'ou li sortien brots, branques i escates, s'arrossegava les palpentes, s'entrebancava dues vegades amb el mateix gra de sorra, pujava una escala de cargol que anava a parar a un got d'aigua. Tenia la vaga sensació que s'havia de semblar a algú, però no recordava a qui. A més de desmemoriat, era cec. És una de les visions més esgarrifoses de Déu que he llegit mai. Eh? A mi m'impressiona. I jo la veig com una alegoria, però no sé exactament de què. Però bueno, això també passa amb alguns relats de Kafka, que semblen alegories o paràboles, però no saps exactament de què, no? O precisament la gràcia és intentar entendre-ho.
Sí, sí. Potser és una alegoria de la ceguesa divina que va fer aquest món tan estrany, no? Que encara hi hagi guerres al segle XXI com la guerra dels 100 anys que deia abans la Mercè. És molt bonic això, que és el text aquest que has llegit.
Sí, sí, tot el llibre és molt recomanable, amb pròleg de Francesc Parcerises i amb poemes que alguns són poemes lírics intimistes, d'altres són poemes més de reflexió, i amb el fil conductor de la pols, que és aquella cosa gairebé intangible, però que sempre hi és, no? I que tots venim de la pols i tornem a la pols, no? Però que, a més, quotidianament ens relacionem amb la pols constantment, encara que no en siguem conscients, no? Però és també una de les coses que fan els bons poetes, que ens fan ser conscients de moltes coses que sense ells no ens n'adonaríem, no?
Avui és dimecres de cendra?
Sí.
Ah, vale. Com parlaves de la pols. I aleshores, ostres... La teologia... He posat el xip de la teologia i vas dir, vale, doncs em sembla que avui és dimecres de cendra. Molt bé, molt bé. Tot em lliga.
Parlàvem el dia sobre Ties Eliot, Ash Wednesday.
Sí, sí. I aprofito, ara que parlem de dones d'una gran personalitat i una gran intel·ligència i un gran talent, per recomanar-vos encara una altra poeta, una poeta italiana, en aquest cas Patrizia Cavalli, nascuda a Todi, Umbria, i que viu a Roma, de la qual podeu trobar una antologia a Pretextos que es diu Mis poemes no canviaran el mundo, en traducció de Fabio Morabito, per cert, gran poeta i gran traductor, i Juan Andrés García Román. I bé, com a petita mostra d'aquest llibre, llegirem un poema. El vols llegir tu, David?
Llegim a dues veus, no?
Sí, bé. Sí.
Diu: butta la pasta, arrivo. Ah, che gioia, mi danno da mangiare. L'acqua però non vuole, non ancora. Che qualcuno stia lì a scaldare l'acqua e poi arrivare in tempo, prima che la pasta scuocia, o che magari sia diventata fredda, in quel momento esatto, sempre, un po' isterico, sì, proprio in quel momento, quasi sacro della scolatura, questa fretta felice, prima o poi, anche ai più disgraziati, a tutti tocca.
Es que l'italià è tan bonic que després d'això, qualsevol traducció per més ben feta...
Es té molta gràcia perquè parla d'una religió italiana que és la pasta.
Exacte, sí.
I que no és l'excusa,
diguem. I no és la pasta dels diners, exacte, no? Doncs bé, amb traducció, tot sigui dit, molt bona, de Fabio Morabito, el castellà diu: echa la pasta, que ya voy. Qué alegría, me dan de comer, pero el agua no hierve, no todavía. Que alguien esté ahí calentando el agua y luego llegar a tiempo, antes de que la pasta se recueza o se enfríe, en ese momento preciso y siempre un poco histérico, sí, justo en ese instante, casi sagrado del escurrimiento, esa prisa feliz, aún a los más desventurados, tarde o temprano, a todos toca.
Sí, sí. Efectivament, és la fe, la cottura perfecta, no? La religió de la pasta, fins i tot llegida així. Està molt bé aquest, i aquesta edició meravellosa, Pretextos. Tot el que fa Pretextos, sempre... La Xènia té el bon gust de portar-nos sempre bona poesia i fer-ho, a més, en bones poetes i bones escriptores. Deia, i pensava abans també, no?, en aquest càsting que fa Christine de Pizan, càsting immens de dones, totes elles, redimensionades en molts casos. Tu, Antònia, citaves les anònimes, potser les menys conegudes, però vaja, n'hi ha tantíssimes, no? Civiles, científiques, inventores. Avui en dia, qualsevol d'aquestes editorials, així que combina text i gràfica, agafa totes les dones de... i et fa un catàleg de les primeres dones, doncs, o la, el punt de vista, i tornem-hi, som
avui,
a principis del segle XV.
Avui es porta molt,
Per això dic que... Clar,
les 100 millors, les 100.
Has devingut per a vegades les tendències editorials també han per aquí, i això té versions bones i d'altres que gairebé esdevenen una mica excessives, no? Però efectivament avui en dia et pots trobar, i en canvi aquí hi ha aquest accent reivindicatiu, però sobretot a mi m'agrada molt això, que parli de la dona de Sèneca, de la dona de Sòcrates, no? Les dones que normalment han estat menys visibles per culpa de, en fi, de, doncs això, el protagonisme masculí, no? Dels barons, que diria.
Sí, sí, i a més quan parla d'Ovidi, si no recordo malament, diu que Ovidi va tenir una vida primer, doncs bé, una vida còmoda, però que després, quan li van anar malament les coses, llavors va començar a parlar malament de les dones. És molt graciós aquest argument, no? Perquè, bé, o sigui, segurament que no era literalment així, no? Però, esclar, Ovidi va escriure l'art d'estimar, i després es va escriure el Remedia Moris, on deixa les dones com un drap brut, no? I ella aprofita, doncs, això de relacionant-ho amb dos moments vitals del poeta.
Sí, però Ovidi, tot ell, vull dir, és perillós, perquè té unes metamorfosis que, vull dir, ben analitzades, hi ha 44 violacions en les metamorfosis. Vull dir, sobretot les dones que, per exemple, la més coneguda, que és la de Daphne, la que es converteix en llorer, vull dir, és allò, vull dir, encalçar la dona, vull dir, a veure com pots... O sigui, Ovidi, francament, vull dir, també pot ser un dels nostres clàssics, però vull dir...
La mitologia és efectivament territori perillós i relliscós en aquest sentit, i ara recordava també una molt bona poeta, la Mireia Calafell, un poemari que es diu Nosaltres qui, que té una segona secció basada en aquests moments de la mitologia, efectivament, on les dones són perseguides i són protagonistes, sí. No? O agafa, en tot cas, dones de la grandesa Europa fins a d'altres personatges que han estat llegits a vegades...
No, precisament no hi ha la literatura grecorromana, sinó, per tornar a un text bàsic, diguéssim, d'una religió majoritària, que és la Bíblia, no? El Gènesi, hi ha versions consecutives i contradictòries sobre l'origen de la humanitat. En un primer, Déu crea home i dona en peu d'igualtat, i en canvi, immediatament després, hi ha una altra versió que implica una supeditació de la dona al baró, no? És la història de la costella, de manera que aquesta mena de contradiccions també te les trobes, no hi ha al llarg de la trajectòria vital d'un poeta, fins i tot en textos, doncs això, dels quals se n'han derivat tantíssimes conseqüències per la vida de tantes generacions, la Bíblia, el Gènesi, no?
Sí, sí, és que això és així, vull dir, la cultura que tenim és patriarcal i és així. Bueno, és que clar, no la disculparem, vull dir, bueno, és que són els textos fundacionals que diuen això.
Sí, per això vull dir, aleshores les dones sempre tenim aquest problema de que fins i tot les que hem estat educades ens hem de deconstruir, vull dir, de tot un saber que moltes vegades, vull dir, no ens serveix, vull dir, o en el qual no hi som presents. I per tant t'has d'anar buscant la vida, vull dir, a base de llegir-te les Christines de Pizan.
Però això em fa pensar ara, i em fa preguntar-te, Mercè, tu que fa molts anys que piques molta pedra i que precisament aquest text el tenies entre mans l'any 90, malgrat totes les conquestes i tots els avenços que per descomptat falten per fer, i aquesta és la lluita, Com has anat vivint des de fa això 30 anys que té la primera traducció, tota aquesta última fornada, no, d'un feminisme militant que té tantes encarnacions, que està trobant sobretot acollida en gent tan jove?
Sí, vull dir, al voltant del 8 de març, vull dir, veiem aquesta eclosió, no? I aleshores, a veure, nosaltres el que sabem les feministes és que el progrés no és lineal. O sigui, que a vegades pensem, ostres, ja ho tenim, no? Ara ja només hem d'anar una mica més, no? O sigui, nosaltres sabem que la cosa té més aviat una forma helicoïdal, que va donant voltes, sembla que vas enrere, però no és ben bé enrere, tornes a passar pel mateix lloc, però les circumstàncies han canviat, vull dir, entenem? O sigui que jo sóc optimista, vull dir, és evident, vull dir, els que vam començar l'any 76 en les primeres jornades catalanes de la dona, vull dir, si hem arribat fins aquí, vull dir, és una perspectiva completament diferent. Sortíem del franquisme, vull dir, no sabíem res, no sabíem ni el nostre propi cos quines parts tenia, per dir-ho d'alguna manera, i ara, vull dir, la cosa està molt diferent. El que passa és que, ja ho va dir Simone de Beauvoir, vull dir, no podem donar les coses guanyades per sempre. Vull dir, sempre hem d'estar en guàrdia, vull dir, perquè això pot haver-hi una forma de que et tirin enrere en qualsevol moment, no? I després, perquè també hi ha una cosa que és interessant, i és que les lleis són una bona cobertura, però les lleis també, les feministes diem que és allò del sostre de vidre, que quan vols arribar-hi, vull dir, et trobes que no passes, vull dir, que hi ha una sèrie de pegues i una sèrie de qüestions. O sigui que, de fet, vull dir, no ens agrada gens el llenguatge militarista, no? Però allò de la lluita continua, doncs no, l'activisme continua. Mm. Vull dir, ara som totes activistes, vull dir, perquè és en aquest sentit, no? Vull dir,
deia lluita, per lligar-ho amb de pisant, de manera alegòrica, per descomptat.
Sí, clar, també.
Perquè al final el llenguatge està impregnat de metàfores i d'al·legories, algunes certament menys afortunades. Però...
Sí.
No, pensava també a partir del que es deia a la taula, no?, sobre la relació del feminisme amb la tradició literària, no?, és a dir, amb aquests textos fundacionals, però no només, amb Ovidi. I he recordat una lectura recent d'una teòrica del feminisme contemporani que coneixereu, que és la Bell Hooks.
I
justament en un llibre que s'ha publicat fa poc a Raig Verd sobre l'ensenyament del pensament crític, ella explica com una acusació que havia rebut ella personalment, però no només ella, era de voler eliminar tota l'herència clàssica literària, no? I davant d'això, ella, a més com a professora, com s'hi havia d'encarar? I la seva conclusió és que, tot i que pot provocar dificultats i incomoditats inevitablement, la seva aproximació era contextualitzem-ho i també no vulguem, diguéssim, llançar-ho tot, no? Aquella metàfora em sembla que és més aviat de tradició anglosaxona, de llançar el nen juntament amb l'aigua, no? De la banyera, no? És a dir, en textos que poden fer un cert repelús, o que el fan, per aquest biaix de gènere, o a vegades també per altres biaixos de classe, de raça, naturalment, bé, hi ha també grans aprofundiments en l'ànima humana, i per tant això, doncs, un lector, una lectora, qualsevol, també en pot treure profit. Ho dic per si pot servir d'alguna cosa, perquè és, i com sap la Mercè molt bé, no?, Bell Hooks, que a més de la qual se va morir l'any passat, i
sí,
se n'estan publicant bastantes coses interessants.
Sí, aprender a transgredir, per exemple.
Exacte.
També és un... la idea aquesta de la transgressió, vull dir, però que està en la base de l'esperit crític. Mm. Vull dir, és tenir l'eina, vull dir, la crítica per poder, vull dir, contrastar i aleshores saltar-t'ho, aleshores transgredir.
Una cosa que ella diu també en aquest llibre és que a ella personalment li resultava molt més fàcil, diguéssim, de disculpar aquests biaixos, que repeteixo, no són només de gènere,
no.
Sinó també de classe, raça. Com més ens allunyem en el text, és a dir, que és més fàcil de disculpar-ho o d'entendre-ho, potser és millor dir-ho així, no?, d'entendre-ho en un autor, doncs, més allunyat en el temps que no pas en un de més actual, no?, que això dius, ostres...
Sí. No, vull dir, la Bell Hooks, vull dir, a veure, que has dit això no tan sols del problema de sexe-gènere, sinó que ara estem allà en el paradigma de la interseccionalitat.
Exacte.
O sigui que aleshores ja...
Exacte.
Sí, sí, una cosa és Maria Mercè Marçal de dir soc dona de classe baixa i de classe oprimida, però aleshores aquí encara hi pots anar afegint més coses, no? Vull dir, en aquest sentit, vull dir, és així, vull dir, estem en aquest, en aquest punt, que no és gens fàcil, eh? No és gens fàcil perquè gestionar això, gestionar la pluralitat i la diversitat, no és gens fàcil. Tothom se n'omple la boca, pensem, ostres, sí, tu, i tal, i després l'hora de la veritat, a veure què, com ho fem, això.
No és gens fàcil ni tan sols emparaular-la, la diversitat, perquè estem també, com sabeu, en fins i tot debats i controvèrsies lingüístiques, el llenguatge inclusiu, com ho hem de fer per reflectir-ho tot, en fi, i entre lingüistes i activistes hi ha també un cert, a vegades...
Sí, ara ja entraríem en un altre tema.
Exacte.
No, un altre tema, però, per exemple, quan la Teresa Forcada es diu Baró, vull dir, esclar, vull dir, és perquè, esclar, si dius home, encara pot haver-hi la ressonància del masculí genèric, de pensar que estàs incloent a homes i dones. I aleshores, vull dir, esclar, ella amb això afina molt. Diu, no, escolti, estic parlant del Baró. Vull dir, o sigui que...
Això
ho he captat i ho he deixat en el calaix el tema, perquè si no dic així ja m'enganxo. Som-hi, tornem a les balades i les cançons i els poemes de Cristina de Pizan, les que va escriure en la seva primera etapa, diguem-ne, com a escriptora professional, la primera que va tenir la fortuna de tenir aquest espai, l'educació per fer-ho, per poder-ho fer possible, i, a més, l'activisme, diríem, de fer aquesta ciutat de les dames on incloure totes aquestes reivindicacions, no únicament sobre l'educació, sinó sobre el paper de la llibertat, que no surt explícitament com a dama, ja ho hem entès, perquè ella l'encarnava, que caram, però hi ha la rectitud, hi ha la justícia, hi ha també la raó, hi ha totes aquestes dones que reivindica i que queden dimensionades en aquest llibre importantíssim. Abans ho deia l'Antònia Carrepons, l'editora, un dels llibres inaugurals del feminisme, que per tant era important tenir-lo en català, tenir una gran traducció de la Mercè Otero Vidal, ho és, revisada, que va néixer l'any 90 i que ara tenim gràcies a aquest carrer. Per tant, moltes gràcies de debò per contribuir a una bibliografia essencial, diguem-ho així.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-vos en ressò i per convidar-nos.
Un plaer, ja saps. Tot el que feu al carrer, teniu aquest bon gust.
Molt bé. El proper dia portarem fuet.
El devorarem amb molt de gust. Gràcies, de veritat. Gràcies, Mercè.
Molt de gust.
Per compartir-ho i per tota la feina feta.
Gràcies a vosaltres.
Adolf Beltran, gràcies.
Gràcies.
Xènia Diaconova, gràcies també, com sempre, per la poesia.
Gràcies a vosaltres.
Amb l'Helena Miquel, la Rosa Silloé i un servidor, David Guzmán. Fins la setmana que ve. Plus je m'y mets en chaîne, douce environ ma coulée. Je suis vostre amie chère. Je vais conquer vos volées.